sempre estan allà on, on sempre.
Bueno, viendo partido contra Ajax, viendo partido contra Atlético Madrid, los dos los ganan, hacen buenos partidos. Yo creo que es un club, un equipo que de cada año quiere dar ese pasos hacia adelante. Yo creo que sí lo consigue y evidentemente nosotras siempre vamos a ir a full y al máximo resultado posible, como en todos los partidos y más en nuestro máximo rival. Pero yo creo que de cada año sí que el Madrid da passes hacia adelante.
El Madrid fa passes endavant, però el Barça uns quants quilòmetres encara més endavant i que duri. Hem començat parlant de la capitania i acabo també amb la capitania. El discurs de presentació ja vas deixar alguna frase en català. Tens companyes com la Quica, la Vicky, la Irene, que ja s'hi han atrevit. Tens el cap llançar-te amb el català, ara que ets capitana?
Quise empezar el catalán porque es evidentemente yo también vengo de países catalanes, es la importancia del catalán, es la importancia de sobre todo para los culés, para el aficionado. Sí que es verdad que me cuesta mucho expresarme en catalán. En mi casa siempre se ha hablado castellano, mis cuatro abuelos son andaluces y llevo muchos años desde clase que no hablo catalán, y sí que expresarme me cuesta muchísimo. Sí lo he pensado, al menos el hecho de pues tener el guiño con esa frase en catalán, porque sé y yo también le doy la importancia que creo que se le tiene que dar a la lengua y más en nuestro país, pero me cuesta mucho expresarme en catalán y siempre me ha costado. De hecho, estos años con vosotros siempre obtuve el castellano porque me expreso mucho mejor.
Has de parlar amb Quica, que ella, això t'ho arregla fàcil.
És increïble, te cambia el idioma enseguida. Yo siempre se lo digo con el inglés, con el portugués, con el castellano, luego con el catalán. Sí que es verdad que en eso Quica tiene una facilidad increíble. Yo, es verdad que mi madre siempre lo decía, yo siempre he querido que con tus tíos hablases el catalán. Luego nos juntábamos todos y hablábamos el castellano porque era bueno, lo que hablábamos todos en casa.
Però tu el batxillerat el vas fer aquí a la Masia.
Sí.
Era en català el teu batxillerat?
Sí, sí, lo que pasa es que al final acabas con, incluso con los compañeros, hablando castellano. En la universidad también prácticamente hablaba en castellano. Sí que he estudiado toda mi vida catalán, pero siempre me ha costado mucho expresarme en catalán.
Doncs veurem...
T'hi animem, no?
Sí, nosaltres t'hi animem i ja farem hores extres amb la Quica. Precisament recordo que al final de la temporada passada es va fer famós un vídeo de la Quica cridant Patri, porta'ns a Oslo, capitana, porta'ns a Varsovia. Gràcies.
Ojalá.
Que vagi bé, Patri, gràcies.
Gràcies.
3 minuts passen d'aquesta de les 8 del vespre. Ara de seguida comentarem aquesta conversa interessant amb la nova capitana del Barça, però és hora de rebre com es mereix l'Agnès Marquès. Hola, Agnès, bona tarda.
Bona tarda.
A les 9 Catalunya nit i avui amb actualitat en directe, com
molt,
es diu al País.
Efectivament, cosa molt, molt recent. S'ha fet públic i hem pogut llegir l'informe de la Policia Nacional que apunta que el Marroc sí que va tenir un paper actiu en l'entrada multitudinària de persones a Ceuta. Diu que no només va ser la policia marroquina passiva, sinó que d'alguna manera va incentivar l'arribada de milers de persones amb la intenció d'eliminar la capacitat de resposta per part d'Espanya amb una acció dels fets. Això és el que diu aquest informe de la Policia Nacional. L'estem treballant, l'estem llegint, us l'explicarem en directe aquí a les 9 al Catalunya a nit, però la importància d'aquest informe és que arriba només 2 dies després d'aquestes declaracions de Pedro Sánchez.
Jo, des de luego, no veo ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
Per tant, no està malament, no? Se m'acuden poques maneres de deixar més en pilotes al president.
Doncs amb les teves paraules una mica més elaborades ens preguntarem què ha passat exactament. Què ha passat? Es tracta d'una descoordinació? Hi ha algun moviment que desconeixem ara mateix també dins del cos de la Policia Nacional? En fi, tot això ho explicarem perquè, a més, aquest informe el que fa és atiar les manifestacions que hi ha convocades a aquesta hora arreu de diverses ciutats espanyoles per protestar, algunes d'elles contra la gestió de Pedro Sánchez, en defensa de Ceuta, convocades pel Partit Popular i Vox en la majoria de casos, i d'altres, doncs, de caire antiracista. On veiem també com la commoció social s'ha transformat avui en manifestacions de caire diferent és a Manresa, en aquest cas és per l'assassinat d'un home a càrrec de dos menors, ho hem estat explicant des d'ahir, i a aquesta hora també hi ha convocades, el que dèiem, diverses manifestacions a Manresa. I tenim la Nati Adell. Nati, bona tarda. Què està passant ara?
Hola, bona tarda. Ara mateix en tenim una en marxa. De fet, ha culminat ja davant de l'Ajuntament, aquí a la plaça Major. Cap pancarta ni cap manifest. Marxa silenciosa total de la ciutadania. Només al final aplaudiments, crits de volem justícia i també demanen la dimissió de l'alcalde republicà, Marc Aloi. Escoltem de seguida els àudios d'aquesta manifestació. Com dèiem, que estaven demanant justícia. Una protesta popular sense firma, doncs, on s'ha barrejat de gent d'ideologies diverses i també coneguts de la víctima, una marxa contra la violència i en memòria de Carles Vilajosana, on s'hi ha anat sumant gent, han començat sent uns 500, però ara s'ha afegit de gent al camí i més o menys deuen ser uns 800, gairebé fregant el miler. Gent indignada, trista i en xoc per aquest apunyalament mortal després del correfoc d'aquesta major.
Gràcies, Nati. Serem en directe a Manresa. Recordem que d'aquest apunyalament estan acusats dos menors d'edat. La fiscalia en demana l'internament en un centre de menors i la jutge de guàrdia doncs, ha d'acabar de decidir què passa amb ells. El glamour ens arribarà avui de la mà de l'Òscar Callau, que és a Venècia. Va. Ja hi ha arribat George Clooney. Us heu d'imaginar...
Com Toni Fernández, que ara és quan dius, i qui és Toni Fernández? És igual, un jugador del Barça
Atlètic. Com Toni Fernández, exactament igual. No ho sé. Jo, George Clooney, aquell vestit, sí, aquelles ulleres...
És culpa meva.
El vaporito aquell de
fusta... He volgut posar la mateixa frase, George Clooney i Toni Fernández, i no.
Ja, bé, doncs ja està, ja ho has resolt tu. I res, que coneixerem, ja és l'última cosa que dic, ahir la Generalitat va entregar les dues medalles d'or de la Generalitat, una al cuiner Ferran Adrià, aquest el coneixem tots, l'altra a la doctora en física i directora del Sincrotró, Alba, a qui entrevistarem aquesta nit doncs, per conèixer-la més, perquè sota el seu mandat aquí al Sincrotró doncs, s'han fet proves molt interessants en investigació en salut, etc.
Una distinció més que merescuda, llàstima que treballi al Sincrotró, que ja veig a venir que serà un problema durant el Catalunya.
Una patacada.
Nit. A les 9, Catalunya. Gràcies. Nit, ja sabeu, nou horari, Manel Elias, Agnès Márquez. Gràcies, sí. Agnès.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
En aquesta primera hora del Tot Costa hem tancat ja definitivament el mercat de fitxatges, amb especial atenció a aquesta última operació de Caçador al Deportivo. Les hem comentades amb el Gerard Autet i amb la Gemma Mallorca i hem entrevistat Patrick Jarro.
Molt de Brian Farinyes.
Ah, sí, hem parlat també molt de Brian Farinyes, probablement.
Amb permís de Patri és el nom de la primera hora.
Si algú no ha sentit la primera hora, potser no sap qui és Brian Farinyes. Que recuperi aquesta primera
Correcte.
Hora. Com sempre, totes les vostres plataformes, continuem amb els problemetes tècnics amb Spotify, però això se solucionarà un dia d'aquests. Per tant, mentrestant, a l'app de Catalunya Ràdio, com sempre, ens hi trobeu, per exemple, o a qualsevol altra plataforma que no sigui Spotify. I aquesta setmana es compliran 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. A Catalunya Ràdio ho celebrem.
Dissabte,
el dia concret és dissabte. De fet, el dia concret és dissabte. I estigueu atents perquè us trobareu tot això.
Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I a més, aquest dissabte, coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
Messi, encara Messi...
Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
Compte, gol!
Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
Commemorem 50 anys de futbol en català.
A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Una efemèride, per, evidentment, per recordar i fins i tot per celebrar, i més en un moment en què la nostra llengua està amenaçada, doncs que menys que homenatjar el mestre Puyal i aquests 50 anys de ràdio en català. Nosaltres, a part de recomanar-vos vivament aquests rècords, divendres en parlarem abastament amb el Bernat Soler, que és l'autor del...
Aquest... Diu que ha fet un viatge fins al 5 de setembre del 1976.
Que poètic, molt bé. Doncs, sí, sí. Mira, ara...
Bé, el rècords és un viatge.
Molt bé, molt ben posat aquest am, perquè de seguida que estigui disponible anem a degustar, a assaborir aquest rècords.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces.
És dolent, el Salva Pou em diu: actua avui a Barcelona com volem dir. Ara t'equivocaràs, Julieta Venegas? Toma, toma, un punt més per anar cap a Icar.
Però posa traves, eh?
Sí, no, ho ha fet rient. Actua avui a Barcelona. I és que pensa, ara no sabrà qui és i m'haurà de preguntar. Doncs no, aquesta és la de la Limonissal. És aquesta?
Sí, sí.
Com estàs avui?
Molt bé. Està fineta, avui.
És l'única que conec de Julieta.
Sí, sí, jo també.
Jo crec que té una altra bona, però ara no... Ah, no sé com es diu la cançó. Va.
Molt bé, doncs...
Aquesta és bona.
Si algú la va veure avui, on? Al Sant Jordi? No? Al Poble Espanyol. A veure, te quiero con limonissa. Molt bona.
Abans ja tenia unes quantes de bones, però de molt coneguda,
sí,
no?
Sí, perdó. Sí.
De molt coneguda.
Pobre Julieta Venegas.
En té uns quants hits.
No facis això. Aquí hi ha llicència per dir el que es pensa dels artistes en qüestió. Si no t'agrada, no t'agrada.
No, desconec les altres, clar, aquest és el problema.
Aquí sí que coneixes bé a Patri Guijarro. Què t'ha semblat la conversa? Va, hi ha unes quantes qüestions que han quedat... obertes, aquesta última de l'ús del català, ja veurem, no fa gaire pinta, però sobretot el seu futur tampoc no ha quedat gaire concret, tenint en compte que ja és en l'últim any de contracte.
Sí, jo espero que el club sigui conscient del pes que té Patri Guijarro en el Barça a dia d'avui. Per mi, tot el futbol passa per ella. Crec que és un sistema on Patri Guijarro és l'eix central i té tot el pes de l'equip, i per tant crec que això, que el Barça haurà de fer un esforç per retenir-la, perquè evidentment tindrà propostes. Molts clubs la volen. Actualment, personalment penso que és la millor jugadora del món.
Si tu li donaries la pilota d'or, aquesta.
Sense cap mena de dubte. Juntament, aquesta temporada, realment, Alexia Putellas ha tingut un pes molt important.
Ella diu que per números, Payor i Alexia van per davant... Vaja, no ho ha dit així, però jo he entès que ella comprendria que de cara a les votacions anessin per davant d'ella, però vaja. A mi m'interessa més en aquest cas el teu criteri que el seu.
Sí, evidentment, per públic i per publicitat i per xifres, tothom se centra únicament en això. Clar. Però el futbol, evidentment, és molt més que això, perquè Eva Payor i Alexia Putellas arribin a aquestes xifres, ha d'haver-hi un eix creatiu que sense cap mena de dubte, Patri Guijarro, per mi, té aquest pes únic que a dia d'avui no la pot substituir cap altre.
Clar, aquest any no està en concurs, diguem-ho així, Aitana on ha guanyat 3 de seguides, oi?
N'ha guanyat 3 de consecutives, sí.
Clar, aquest any no va poder participar al tram final de temporada, per tant, no hauria de... Vaja,
però el Barça ha demostrat que és capaç de guanyar una Champions sense Mapi, va estar lesionada un any i van guanyar-la, sense Alexia, va estar lesionada un any i van guanyar-la. L'any passat ho van demostrar que sense Aitana. Cal veure si sense Patri
no
el Barça seria capaç de guanyar una Champions i, per tant, jo estic d'acord que és la peça bàsica del mig del camp que no t'ha fallat cap temporada i que el club aquí ha de fer un esforç. Jo no sé si és o no la millor jugadora del món, però és indiscutible que és una peça fonamental en aquest Barça, que tu t'has anat desprenent de jugadores claus de l'equip i esperem que no es notin, però arriba un moment que tu has d'intentar aferrar-te com a mínim a dues, tres peces. I si continues deixant marxar jugadores, veig difícil que puguis continuar i allargar aquest cicle guanyador.
El que sembla evident és que en el cas, penso ara, per exemple, en Alexia i Mapi, que hi havia un punt que era, home, són pèrdues notables, són jugadores titulars indiscutibles, però...
El millor moment,
potser
no?
Potser és el moment que marxin.
Sí, sí.
Clar, Patrick no té 33 anys.
A diferència d'una Batlle, que no va ser aquest el cas, jo diria que Mapi i Alexia marxen amb el vistiplau del Barça.
Sí, no? que el millor moment esportiu ja l'havien passat. Sí.
I aquest és evident, no sembla evident que no és el cas de Patri, però clar, aquí... Vaja, si tu has dit tindrà, jo crec que ja les té, les ofertes. Vaja,
sí, segur.
Si jo fos, m'ho invento, president del Lió ja li hauria fet l'oferta, perquè si no...
A mi em fa més por la Lliga Anglesa que...
Ja, bé, no, he posat un exemple.
Sí. El Lió també té, no?, la part anglesa, no?
El London City, amb l'equip que ha fet aquest any, és possible que l'any que ve estigui a Champions. Cal veure.
Es van menjar 4, de l'Olímpic, també és veritat.
Si fitxen Patri, l'any vinent ja podrien anar de Blaugrana directament i ja...
No. Michel Kahn ja ho va dir, que li agrada molt com funciona el Barça i, per tant...
El copia, però el copia a través de tot.
Perquè no es pot...
Ho fitxa per això un cop ja fet, ja creat. O sigui, no pot copiar, diguéssim, el futbol base...
El moment que voldria copiar, potser també.
Els jugadors que surten, que tindran cert pes aquesta temporada.
Sí.
A mi m'ha amoïnat una mica el... Ara estic preocupada d'altres coses, no tant perquè ho deixi obert, que és evident que ho ha deixat obert, sinó perquè jo demanaria un altre serial com el de Alexia. No,
és a dir, és que aquest discurs si és el podem, que feia Alexia a l'inici de temporada.
Si podem parlar al novembre, jo encantat. Vull dir, un dia que surti un comunicat, Patri renovada fins al 2020.
Això li vull preguntar a l'Otet, perquè els futbolistes feu molt això, que fa gràcia. Potser ja teniu la decisió presa, que és el que, en el cas d'Alexia, la decisió estava 99,9% presa, i fins a l'últim moment no ho va admetre. Però... aneu dient, no, estem centrats en el dia a dia, que és
l'equip. Aquesta cara que has posat.
Ella té excusa perquè, bé, sóc la capitana, m'haig de preocupar de coses que fins ara no...
A veure, van arribar a una final de la Champions, és evident que tampoc ho podia comunicar abans.
Però així com el club, en el cas d'Alexia, jo crec que tenia poc marge, perquè no era una qüestió... crec que era una qüestió molt personal, perquè efectivament arribava que era... és ara o probablement mai l'aventura anglesa, jo crec que en el cas de Patri la pots convèncer que a Anglaterra ja li arribarà, que del que es tracta és que ara es quedi un parell d'anys aquí o tres,
però la pots convèncer
demostrant-li econòmicament, que és
llarg,
si no la més important de les més importants, i amb un contracte llarg quan li diguis tu aquí estaràs fins quan vulguis.
Però aquí el Barça té una cosa que jo, des del meu punt de vista, li juga clarament en contra, que és que aquestes jugadores aquí ja no poden fer res millor.
Sí.
Han guanyat la Champions les vegades que han volgut.
Si els
tots els títols... És a dir, jo, quan la gent s'enfada, oh, Alexia, se n'ha anat, segur que se n'ha anat per diners. Jo no ho sé si se n'ha anat per diners, però jo comprenc perfectament l'estímul de provar una altra cosa quan aquí ja no ho pots millorar, no pots fer res millor. Ja ho has guanyat tot moltes vegades.
Jo crec que aquí hi ha el rol que hauria de tenir Patri, que per primera vegada serà la líder de l'equip.
Sí.
En el cas d'Alexia ja havia estat líder, ja havia guanyat tot, que llavors, clar, és que el topall, ja has arribat al topall màxim. En el cas de Patri, pot agafar el relleu d'Alexia, que a més tenia molt bona relació i, per tant, pot ser una mica ella el nou referent a seguir.
A mi no deixa de cridar-me l'atenció que, tenint una jugadora que és tres cops pilota d'or, la líder sigui Patri. És una situació que, vull dir, hi ha gent que és molt bona i no té carisma o no té la capacitat de...
Hi ha capitans als vestidors, i entenc que el femení també, que no porten el braçalet, eh?
Ja ho sé, ja ho sé. No, no,
vull dir que tenen però que influència en decisions, que la gent els consulta coses...
Tendim a pensar que el millor de l'equip ha de ser el líder i no té per què ser. Vaja, en aquest cas és evident que no és així pel que expliqueu. En fi, que ens sentirem a parlar del futur de Patri i també de la temporada del femení, que va començar amb un 5-0 diumenge contra el Tenerife. Divendres tenim el sorteig de la Champions, que haurem de veure'l perquè sí. Aquest nou format ja més...
La tercera setmana de setembre ja comença la Champions femenina.
Sí, això ho fa molt bé, perquè sí, aturada, aquesta mega aturada de la competició masculina que ens torturarà encara més del normal, hi haurà dues jornades,
sí. Després ja sí que ens anem ja fins a tercera d'octubre o una cosa així.
Impecable, que no pari el futbol. Això és orfebreria, eh? Rolling Stones versionant Amy Winehouse. Molt bé. Has començat en forma. Salva Pou. Que no pari el futbol, mira, d'aquí 10 minuts i el podreu seguir a l'Esport 3. Final de la Copa Catalunya, la nova Creu Alta, Barça Atlètic, Sabadell. I ho dic bé perquè el local és el Barça Atlètic per qüestions que se m'escapen. Allà hi és el Francesc Ripoll. Hola, Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja tenim els futbolistes al terreny de joc, eh?
Sí, han sortit tot just ara a la gespa final d'aquesta Copa Catalunya. Es juga a la Creu Alta, la juga el Sabadell, però com deies... és el visitant, perquè el Barça es compta que és un club més antic i, per tant, és qui fa de local. Tot i això, els dos equips
es juguen amb la primera. Doncs s'apliquen el criteri de les finals de Copa, per exemple, que el club més antic fa de local. Mira, la interpretació de l'himne de Catalunya. Les notes de l'himne nacional amb els jugadors respectant, evidentment, la interpretació de l'himne. De les alineacions, Francesc, què et crida l'atenció? Perquè és una incògnita, o era una incògnita, saber si Ferran Costa tiraria de molts titulars a la Lliga de Segona Divisió i qui utilitza Belletti dels nanos que hem vist en aquesta pretemporada amb el primer equip del Barça.
Mira, potser és una mica al contrari del que pensàvem, però clar, diem, el Sabadell, segona divisió, Copa Catalunya, juguen el dilluns, juga amb pràcticament tot titulars, és a dir, podria ser un 11 que jugués el dilluns que ve contra el Còrdoba, només hi ha dos jugadors que no són titulars com a tal, però que també tenen minuts, i en canvi el Barça Atlètic sí que cerca molts jugadors que hem vist a la pretemporada amb el primer equip, Jordi Pasqué, Àlex González, són suplents, sí que juga, per exemple, Bissibo, aquest futbolista que va fitxar el filial de Bèlgica, avui és titular amb un Barça Atlètic que comença la Lliga aquest cap de setmana.
Aquí, ara potser em passo de frenada, però diria que Bissibo encara no pot jugar amb el Barça Atlètic per qüestions burocràtiques i potser així... S'explicaria...
Té més rodatge.
S'explicaria que avui jugui i el cap de setmana en el debut a la segona federació no ho faci. A part de Bissibo, qui més l'acompanya en l'11 del Barça Atlètic?
Mira, Iker Rodríguez a la porteria, Landry, Hafiz, Àlex Campos i Caicedo. La defensa al mig del camp, Juan, Pedro, Villar, Orian a la mitja punta, a bandes Bissibo i Aziz, i en punta, Ignasi Kerr.
Orian Goren sí que l'hem vist molt, de fet va tenir minuts fins i tot al Gamper i avui és titular amb el Barça Atlètic. Aprofitant que ets aquí, que parlem del Sabadell, ja comentem estàvem ahir que hi havia força moviment d'entrada a l'equip arlequinat. Com ha tancat el mercat l'equip sabadellenc?
Amb tres entrades, Ángel Baena, a migcampista procedent de Polònia, Yusif Obuso, un altre migcampista que estava a prova amb el Sabadell i al final l'ha acabat fent la fitxa, i també Marc Vidal, un porter en passat al Barça Atlètic, que li vindrà a fer la competència a Foli. Dues sortides, una ja és oficial, que és a la coixa davanter, que li han rescindit el contracte, i està fet, però falta l'anunci, que és la cessió de Miguelete al Logroñés de la Primera Federació.
Ara que parles de Marc Vidal, m'ha vingut al cap que avui hem parlat molt de Casado. El dia que el Barça va perdre l'última oportunitat de pujar segona al camp del Còrdoba, el Casado plorava com una criatura, i Marc Vidal aquell dia era el porter del Barça Atlètic. Doncs res, 6 minuts i començarà aquesta final de la Copa Catalunya i nosaltres n'anirem seguint els primers compassos amb el Francesc Ripoll a la nova Creu Alta. Fins ara, Francesc.
Fins ara.
I de Sabadell a Girona, hola Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Amb un últim moviment ja fora del mercat, però reglamentari, que és la sortida d'un Aji.
Sí, i l'arribada també de Carles Pérez, que ara t'ho explicaré. En principi, s'ha de fer oficial d'aquí uns segons, d'aquí uns minuts. Sí, perquè veig que el Panathinaikos, des del seu compte de X, ja està dient que torna la màgia, per tant, s'està referint a... El traspàs d'Asu Nahi, ves comptant segons. Mira, aviam si...
Estem aquí amb l'F5, sí, sí. De moment res, però vaja.
Però vaja, és igual, però des d'aquest migdia ja hi ha...
Tu estàs al compte de Girona, jo crec que el sonar està el del Panathinaikos.
No, el de Panathinaikos, però imaginem que ho faran en el mateix moment, no?
Va, Girona,
sí, però hi ha un vídeo...
Ja ha ingressat els 15 milions i ja li és igual.
Ah, d'acord.
Això a vegades va pel canvi d'horari, saps?
Ah, deu ser això.
No, però vaja, ja hi ha un acord verbal. És que ara veig que des del compte del Panathinaikos estan fent un vídeo que diu que torna la màgia, per tant... Està fet ja aquest traspàs d'un Aji.
T'ha agradat això de tornar a la màgia, eh?
Bé, la vam veure en contagotes, tu ja sé que eres molt d'un Aji, però... Vaja,
quina factura ara cobrada més trista, Solà. Això no
sí,
fa.
És veritat, però tu creus que amb un tio com un Aji, amb un mundial que va fer, s'havia de baixar segona?
No, certament. No va ser el que més va remar, ja ho he comentat al principi, però vaja, el final de temporada del Girona va ser un desgavell.
Sí,
però ho important per no atribuir-li només a un Aji.
No, és veritat, tens raó. Tots van sentir culpables. Va, anem al que anàvem. El traspàs de 15 milions d'euros, a més un de variables i un tant per cent d'una possible futura venda. Ahir no es va acabar de tancar. Aquesta mitjanit els clubs han d'enviar la llista per competicions europees, per tant, el Panathinaikos tenia pressa i l'havia de fer abans d'avui, el Girona ja hi comptava des d'ahir, ha estat esperant, va començar amb una oferta molt i molt baixa, però l'equip grec estava molt convençut de poder tornar a recuperar un Aji, que és un dels jugadors que ja havia jugat a l'equip grec, i vaja, s'ha d'estar a punt de fer oficial, 15 milions, més un de variables, un Aji, que haurà estat una temporada al Girona, i el que et deia, marxa un Aji i arribarà d'aquí, no sé si uns segons, però 5 minuts o pròximes hores, Carles Pérez, que ahir a última hora de la nit va rescindir contracte amb el Celta, per tant arriba lliure, el Girona el podia fitxar com fos, havia d'arribar aquest matí migdia, hi ha hagut problemes amb els vols, ha arribat aquesta tarda, ha de passar la revisió mèdica i un cop acabi s'acabarà d'anunciar el fitxatge de Carles Pérez, que ve a saber si ja podrà debutar dissabte al camp de l'Sporting de Gijón. No sé si vols que doni algun recado per allà, Autet.
Home, et puc donar uns quants restaurants si vols. Recados, sí. Recados doncs
ja,
te'n pots donar.
Doncs ja està. Si li parles
de
restaurants...
Jo crec que t'interessa més la llista de restaurants ja que et puc passar.
Sí, enviem-me.
Estava pensant que Carles Pérez, en el seu moment, va tenir un moment de glòria al Barça en un inici de temporada amb molts lesionats al davant.
Coincident amb Ansu Fati.
Mira,
crec que la davantera era Ansu Fati, Memphis i Carles Pérez, pot ser?
Sí, això és amb Koeman, ja.
És amb Koeman...
A mi em sona amb Valverde.
És amb Ernesto Valverde, sí. Ansu Fati, Valverde fa debutar Ansu Fati.
Sí?
Sí, sí.
Avui n'hem parlat amb Mate Morell, que vam explicar ahir que havien fitxat i que havien coincidit amb aquella Youth League que acaba guanyant el Barça i que ells dos formaven la banda dreta, Mate i Carles Pérez.
Molt bé, doncs tant de bo que recuperi aquell nivell i que pugui ajudar el Girona a pujar, a tornar a primera divisió. Bé, com que tampoc és qüestió d'estar pendent del compte del Panathinaikos,
no,
ho donem
ja
per fet,
ja
tot
fet.
Plegat.
Sí, 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 fet perquè ja hi ha l'acord verbal i res, s'ha d'acabar de fer oficial, però si no és ara, ho serà d'aquí uns segons.
Molt bé. Gràcies, Edu.
Adéu.
Hola de nou, Joan Fitó.
Hola, Jordi Costa.
Ho hem fet al revés perquè estàvem a la Nova Arc Creu Alta amb el Sabadell i ja hem estirat el fil de segona. També, evidentment, va tancar ahir el mercat de l'Espanyol sense sorpreses. Hi havia d'haver un intercanvi al lateral dret i així va ser.
Sí, es va fer aquest intercanvi, va fitxar l'Espanyol Grosávilo, va marxar Rubén Sánchez, tanca el mercat l'Espanyol amb 7 incorporacions, són 4 defenses, 2 d'ells centrals, Unai Núñez i Derkusic, 2 laterals, Grosávilo i Harman, 2 migcampistes, Gavi Moscardo i Calatrava, i un extrem, que és Brian Zaragoza. També hi ha futbolistes que han tornat de sessions, que estan sent importants en aquest inici de temporada, com Javi Hernández o Roger Hinojo. L'Espanyol, el que crida l'atenció del mercat és que només ha pagat
per un futbolista un traspàs, 5 milions Calatrava. Per Àlex Calatrava, la resta són cessions. Hi han hagut 6 sortides, han marxat cedits Antonio Roca, Greguera i Salinas, i traspassats Pablo Ramon, Miguel Rubio i Rubén Sánchez.
Clar, per ser el primer mercat de Monchi, és com molt discret, i a més amb gairebé, tot, amb, per dir-ho així, tots els ous al mateix cistell de Calatrava. Jo crec que la incorporació de Brian Zaragoza sí, està al nivell, pot ser interessant, però és veritat que és un mercat modest.
No? L'Espanyol és el quart equip de la Lliga Espanyola que menys ha gastat aquests 5 milions. Per exemple, l'Elx, doncs, n'ha gastat 23, el Depor 26, només Atlètic Club, Màlaga i Llevant han gastat menys que l'Espanyol.
Algunes sortides amb alguns salarials, de Grajera, l'ex de l'Sporting, que tenia algun... Jo crec que és una sortida que probablement és un bon moviment, també. I per mi els que dius, sens dubte, que Calatrava i Brian Zaragoza, per mi són els jugadors probablement més diferencials que fes en aquest mercat d'hivern.
I Javi Hernández, ho dic bé, oi? El catorret del Mirandés, sí. Que clar, no és un fitxatge com a tal, perquè ja era teu i l'ha recuperat, però ha començat la pretemporada i els primers partits.
Molt bé.
Vaja. Ho dic perquè és un mercat modest i a la vegada crec que l'Espanyol té millor plantilla que la temporada passada. És veritat que ha perdut Romero, que des del meu punt de vista era un puntal, si no era el millor jugador espanyol, poc li faltava, però insisteixo, si Brian Zaragoza funciona, et donarà un salt de qualitat al davant.
Sí, si la posició Roberto, a veure Puado quan comença a entrar també.
Clar, Puado després d'un any en blanc és un fitxatge.
Sí.
Molt bé, doncs veurem com li va l'Espanyol.
Demà, valoració d'aquest mercat de...
Sí,
presenten clar. Brian Zaragoza i Goro Sabel, també hi serà Monchi, que farà la valoració d'aquest primer mercat com a director esportiu blanc i blau.
A veure què en pensa Monchi. Serà interessant perquè nosaltres pensem que és modest, però potser ell pensa que és fantàstic. Mira, tornem a la nova Creu Alta, perquè acaba d'arrencar la final de la Copa Catalunya i el Sabadell ja ha fet el primer.
Sí, el 3,5 de la primera meitat ha marcat el Sabadell tot just ara. Marca Gioacchini, que va ser el davanter i el golejador del gol de la victòria del Sabadell el cap de setmana passat contra l'Almeria. Ha estat una jugada des de la banda dreta, l'han penjat al segon pal, Miquel Codina l'ha tocat amb el cap i també amb el cap Gioacchini, que fa l'1-0, el 4 de la primera, primers minuts de molta superioritat del Sabadell, i em fa l'efecte que seguirà sent així.
Jo, aquí no hi ha VAR, per sort. Jo crec que era fora de joc a l'inici de la jugada. La pilota que rep a la banda dreta el futbolista que centra, jo crec que estava avançat. Després, francament, la defensa del Barça estava pendent d'altres coses, més que no de rebutjar la pilota. En fi, que el Sabadell ja guanya per 1-0 a la nova Creu Alta.
0-1, realment.
Sí, exacte, tens raó. Fins ara, Ripo.
Fins ara.
Es queda aquí John Fitó, perquè de seguida ens ha de parlar del mercat internacional, però...
Avui has tardat una estona més a dir-me John.
Sí.
Ara
ja entrem en el moment.
És que ara ja entrem a la part de magazín. Ja s'ha acabat més la part informativa i ara ja ens podem permetre unes llicències com, per exemple, que arribi la Casa Talents.
Tot costa.
La Casa Talents.
Andrea Ors, bona tarda.
Bona tarda.
Avui sense samarreta de futbol.
Ja, és raro.
Aquella del Venècia fa molt que no la portes,
No, però és que m'han xivat que no hi hauria tele, llavors...
Te la reserves,
Me la reservo. Me la reservo. Ai, us veig bé, molt guapos. Tot... O sigui, com supermorenos, no? Jo bueno, entenc. M'ha tocat color. Em podeu enganyar, sisplau?
Sí, no, estàs morena.
Sí. Home...
Tens color, Andrea.
Jordi, enganya'm, sisplau.
Però clar, si em vas dir al Mundial, no sortiré de casa. Clar, és que així és molt difícil, ja tires un mes de...
Un mes sense sortir-ne,
sí. En 3 mesos llances un mes de competició, és molt complicat.
I la llum de casa com que no és el mateix, saps?
Molt bé. El pingüí va bé?
El pingüí va molt bé.
Perfecte. L'Andrea avui ha vingut a parlar-nos de les operacions de mercat que més l'han impactat. Algunes, haig de dir, que pel que és ella, són una mica mainstream, però...
Ja m'estan castigant, ja estic rebent.
Abans de començar, a veure...
És que a mi em sap com molt greu fer-ho tan random, perquè després...
No, al contrari.
Fan gràcia les vostres cares, però dic igual la gent... A mi,
jo m'imagino aquesta secció, quan dius un nom i l'oient diu... Què ha dit?
Sí, exacte.
Ja. Però, va, el proper dia ja m'ho curaré més.
Avui parlem de noms en general coneguts. Hem parlat del Depor i va per aquí la primera operació que li ha cridat l'atenció a l'Andrea.
La primera operació és Aubameyang, n'heu parlat, ja no és el davanter del Dortmund, però el tio continua portant gol i atacant a l'espai. Però, que aquí està el tema, al marge d'Auba volia destacar la partida de Football Manager que s'ha cascat al Depor en aquest mercat.
Increïble.
I us he colat dues incorporacions que m'han molat a mi. La primera és Amatucci, migcampista així, organitzador, àgil i divertit de veure.
De quina nacionalitat és?
És italià, estava cedit a Les Palmes i és de la Fiorentina. Quan dic que és divertit de veure, em refereixo que és un migcampista com bastant alegre. És que és un concepte difícil d'entendre si no has tingut el teu equip a la Roca Sánchez, saps?
Sí, exacte.
Vull dir, heu d'entendre la diferència de partit.
I a més, si ve de Les Palmes, s'ha empapat del joc canari, que encara serà més alegre.
Creatiu.
I jo crec que encaixarà molt bé amb Marc Casado.
És que clar, Amatucci, Yeremay, que és un altre artista...
Sí, sí. Soriano, mitja puntera...
Adama no és un artista, però quan arrenca és un espectacle, les coses com siguin. I Aubameyang, ara deies, no és el del Dortmund. Ja, és que quan va fitxar pel Barça...
Ja no era el del Dortmund.
Anys, no era ni el del Dortmund ni el de l'Arsenal, i es va fotre un tip de fer gols.
I amb el nivell de lliga que hi ha ara mateix, és que se'n farà un tip.
Sí, jo ho confesso, que quan el Barça no trobava nou i vaig veure que fitxava el Depor, vaig pensar...
Era
mala idea.
Home, però si, a veure un moment, si no has acceptat Lewandowski per l'edat, no fitxaràs Aubameyang amb 37 anys. Vull dir, hem de passar pàgina, no?
Si féssim una curs navet, Robert o Aubameyang, jo no sé qui acabaria abans, eh? Però...
Vale, en fi, primer era Matucci.
Escolta, deixem-lo al Depor, que ara tampoc
encara
és qüestió.
Encara es fa la curs navet, encara es fa la curs navet.
Jo vaig patir molt. Jo la vaig fer, eh?
Es fa, sí?
Jo l'he fet, eh?
Jo l'he patit, també.
Sí. Pensava que hi havia com...
I la més jove la patita era que també. Sí,
no avancem en això.
El tema aeròbic, diguéssim. La curs navet, jo passava realment malament.
Bueno, hem anat de Matucci a la curs navet.
Sí, perdó.
La Casa Talent reclama que no perdem el fil de la secció, sisplau.
No, ja,
que tens un sopar, Andrea, que tens pressa.
Vale, sí que el tinc. Vale? Sí.
Aquesta seria l'explicació oficial del per què no veiem la samarreta al Venècia.
Sí, Jordi, m'has enxampat. Sí. Va, i el següent jugador del Depor que m'ha molat és Bright Ede, que el signen de la Lliga Polonesa, paguen 6 quilos, però ja veureu que és un perfil de central com molt contundent, esquerrà, que hi ha pocs centrals esquerrans, amb bona sortida de pilota. Jo crec que és un jugador que et farà alguna traqueta, però al final el vendran pel doble segur.
Ede?
Bright Ede.
Ede.
Té 19 anys, eh?
Per tant, ens hem de quedar amb Ede i Amatucci més enllà dels noms que els...
Aubameyang, sí, que... Adam, Angelini...
I escolta, etc. Això potser t'agafo. D'on treu els calés al Depor?
De la banca, mai millor dit, del banc.
La banca, el patrocinador principal.
Ja, bueno, però... Sí, sí. Vull dir que els equips tenen patrocinador, però...
Si no vaig,
és el propietari.
Si no crec que hem pogut fer un esforç ja per pujar d'aquesta categoria.
No, anava a dir que més enllà que tu tinguis un propietari amb calés, després ho has de justificar. Vull dir, no. Vaja, justament el fair play és per no tenir un propietari que digui, doncs ara foto 200 milions. Bé, doncs si és qüestió del banc, doncs enhorabona als aficionats del Deportivo. De La Corunya a Dortmund.
Va, el següent, aquest sí, que és random, aquest us agradarà.
Aquest no teníem el gust.
Aviam, el següent és Caretzas, del Dortmund. Té només 18 anys i és una de les grans perles del futbol europeu.
Ah, sí, ja sé qui és.
Mitja puntet.
Però és realment, no
estava flipant.
Però que és molt conegut.
No,
bé,
no.
Segueixo. Mitja punteta, esquerra, petitet... Sí, amb molta qualitat entre línies. El Dortmund ha pagat pràcticament... No, més de 30 quilos.
Ah, compte,
és una quantitat important, però és veritat que el Dortmund ja treballa amb joves promeses.
El Dortmund, si n'ha pagat 30, el vendrà per 400 d'aquí a dos mercats i que no sigui el Barça.
I el podreu veure a la Champions, Autet.
Com torna a dir el nom, sisplau?
Caretzas.
Caretza.
Caretzas.
Anotat. Caretzas. No, notat, el seguirem a partir d'ara. Jo el segueixo tots els que dius tu, aquests triples que et tires, jo també el segueixo.
I els oients que siguin molt fans de la Bundesliga, que m'imagino que la majoria, també han de seguir a Said El Mala, que sempre vull parlar d'ell i havia de trobar algun forat del Colònia.
Said El Mala. Molt bé.
Què? Doncs... Ara aquests no són menys.
No.
Jo sempre comprovant que no se'ls inventi.
Said
El Mala.
Aquest també existeix. I per acabar, això sí que és Vox Populi, perquè n'hem parlat i molt del mercat anglès. De fet, ara farem números amb el Fitó. Vols parlar del fitxatge d'Enzo Fernández pel
Pel City.
Anava a dir pel Chelsea, no, el Chelsea l'ha venut al City.
He estat buscant, i no sé si recordeu algun futbolista que hagi encadenat dos traspassos de més de 100 quilos. Perquè ell va fer Benfica a Chelsea 125, i ara a Chelsea a Manchester City 145.
No? Sí.
I el Benfica ja n'havia pagat, crec que 12 o 15.
Recordeu que durant el Mundial vam parlar sobre jugadors que revaloritzaria.
Sí, i vas dir, Enzo, sí, és veritat.
Però s'ha revaloritzat, tu. Va fer un bon Mundial.
De fet, crec que avui he llegit que és el tercer jugador que ha generat més en traspassos de la història, per darrere de Neymar i de...
Clar, Neymar al Barça quan costa?
No, al Barça li costa 18 milions d'euros oficialment.
Bueno, depèn.
Després hi ha la pressió, diuen 57, però oficialment al Santos li paguen 18 milions d'euros.
Amb els 222 gairebé ja fas. Perquè... que amb els 222 suma, no? Que va pagar el PSG ja gairebé... És molt difícil de superar.
No, clar, és molt difícil de superar.
I, a més, quan va anar a l'Aràbia Saudita també van pagar molts calés. Jo no sé si van pagar 100.
Sí, sí, 100. Sí, Neymar sí. Ha mogut, segons Transfer Market, 400 milions en fitxatges. El segon és Romelu Lukaku, que ha mogut 375 milions, i el tercer és Enzo Fernández.
Déu-n'hi-do.
Amb 310.
A veure, repeteixen el podi.
Neymar, 400 milions.
Ah, és el primer.
És el primer. Sí, el segon, Lukaku, 375.
Aquest és més.
En 10 moviments, i el tercer és Enzo, amb 3 moviments.
Amb 3, clar.
Amb 3 moviments, que són 310 milions.
Ara comentem això del futbol anglès. Abans, Ripo, pot ser... Vaja, és. Visibu ha pres mal, 5 minuts i el garatge.
Sí, s'ha endut un cop bastant fort. No sé veure on, perquè m'enganxa justament a l'altra banda.
No,
ha estat ben
bé. Veient la repetició per la tele, no costa saber exactament on ha pres mal, però, no? Però s'ha quedat plegat. Sí, sí.
Sí, sí, ha estat minut i mig, dos. Està sobre la gespa i l'han hagut de canviar. De fet, encara el veig a la banda, estirat. Sí, sí. Estan els metges assistint-lo. Veurem què és, però és que ha durat 10 minuts.
Per l'escena... No diré que pinti a lesió greu, però no és qualsevol cosa, perquè, efectivament...
No són molèsties. Sí, no
continua estès al límit del terreny de joc. Si tingués un cop o fins i tot una lesió muscular, ja hauria...
I hagués marxat.
Ja hauria marxat. En fi, esperem que no sigui res, perquè ja és desgràcia que gairebé el primer partit amb cara i ulls que juga el nano més enllà dels amistosos de pretemporada hagi durat 10 minuts. En fi, continua guanyant el Sabadell per 0-1 en aquesta final de la Copa Catalunya. Fins ara, Ripo.
Fins ara.
Joan, ara ens parlava l'Andrea del fitxatge d'Enzo Fernández. El contrast Lliga-Premier és una salvatjada.
Sí,
com cada any, però jo crec que més.
S'han fet més fitxatges, a la Lliga se n'han fet 266, a la Premier 315, però és que la diferència és grandíssima perquè la Lliga ha pagat per un total de 755 milions d'euros, tot, bàsicament, entre Barça, Madrid i Atlètic de Madrid, la Premier, 4.112 milions. És a dir, hi ha pràcticament 3.000 milions de diferència. A la Lliga, qui més n'ha gastat és el Madrid, 225. El Barça és el segon, que ho explicava la Laia, n'ha gastat uns 170.
Ja anava a dir, això que aquest any el Barça ha pogut fitxar més o menys normal. El Barça dels últims anys era gairebé... Vaja, l'any passat crec que van ser 27 milions, amb Joan Garcia i para de comptar. Aquest any t'han anat gairebé els 200 i així tot, vaja, és que no hi ha... Crec que el Hull City, que ha pujat a Premier, ha gastat més que el Barça.
T'anava a dir que el quart equip de la Lliga Espanyola que més ha fitxat és el Betis, amb 30 milions, i l'últim de la Premier, que és el Sunderland, n'ha gastat 76. Per tant, només amb això ja ho tens. El City és el que més moviments ha fet, ha gastat 525 milions d'euros. Sí que és veritat que el City n'ha ingressat 337, sí, sí, perquè ha venut força bé.
Savinho per 100 és una operació també per portar al museu de la història del
futbol. És que
futbol.
Aquí hi ha una altra dada que crida l'atenció.
I Marmoush també em sembla que...
El Tottenham, una barbaritat.
60, una cosa així.
És que dels 10 moviments que han mogut més diners en aquest mercat d'estiu, dels 10, del top 10, 7 són entre equips de la Premier.
Clar,
sí, equips que han pagat...
És la seva pròpia bombolla.
Correcte.
Però també és veritat que han anat al PSG, en aquest cas al Liverpool, i 140 per Cola, que a mi em sembla una altra animalada.
Mira, el PSG és el cas que més crida l'atenció d'aquest mercat perquè ha guanyat 182 milions d'euros, un club que acostumat a gastar, doncs ha ingressat en el balanç de fitxatges i vendes 182 milions, perquè ha venut per 334 i només n'ha pagat 152. En aquest cas del PSG és inaudit en aquest mercat d'estiu.
Els catalans estan que no s'ho creuen. O sigui, ara que guanyem pasta amb els traspassos, ara guanyem Champions a sobre. És evident que Luis Enrique i Luis Campos han fet un miracle en aquest club. Jo, és que a mi em sembla increïble, inaudit. Ja em semblava una borrada quan el Chelsea em va pagar 120. Però Enzo Fernández no val 140... Vaja, ni... No.
I Anderson, 140,
ni Anderson tampoc. Mm.
Sí, sí. Jo... 380 eren en total al mig del camp del
380.
City.
Sí, però encara Boadí...
És una animalada.
Tot i que és veritat que bueno, per Boadí em paguen 90 i amb 3 partits en un Mundial,
exacte,
com qui diu.
I el millor, el primer de tots.
Sí, és veritat. El primer partit...
És el que ens va impactar tots i després...
Va estar bé, també, però sí, que al final són, pagues sobrepreu, però és que al final són xifres altíssimes a la primera, però és que Enzo igualment, que evidentment cap jugador de futbol val això, però jo ja...
Tampoc va fer tan bon Mundial, per mi, Enzo Fernández.
Però vull dir, cap jugador val això, però si pagues una quantitat així... Tu penses, aquest tio ha de ser la bomba, t'ha de canviar la vida, ha de ser un jugador que decideixi partits. Enzo Fernández, i per descomptat, Elliot Anderson, es diu?
Elliot Anderson,
encara menys. Mercat, exacte.
I com aquests, mil, però és que al mercat d'hivern el City va fitxar Semenyo i també va pagar un disbarat, i a mi em sembla un jugador normal i corrent.
Per no anar a trams de risc de mercat, molts cops Elliot, el fito em corregirà, però és dels principis de
mercat. Sí, Elliot el tenia fitxat abans del Mundial.
Sí, s'anuncia després del Mundial, però és pràcticament...
Però és que no és només el City, eh? Vull dir, que no dic res contra el City. Un altre dels que anava a la llista a Anglaterra...
Morgan Rogers, 138, de l'Aston Villa, al Chelsea.
És el segon.
De fet, fins ahir era el més car, el Denso l'ha superat, sí, però ara és el segon.
I és el que us deia a l'inici. Encara que el Barça els tingués, a mi em cauria la cara de vergonya gastar... És a dir, si tu vas a fitxar...
O sigui, és el que vas demanar al Madrid i Diomandé.
Sí, tu dius, escolta, anem a fitxar Haaland. En demanen 300 milions. Bé, són molts diners, però saps que fitxes un primeríssim espasa. Kane...
Tots aquests
jugadors són jugadors normals.
Sí, sí.
Molt bons jugadors, però normals. Vaja, jo crec que
però és que el Tottenham ha pagat 108 per Sandro Tonali.
Que sí. Un altre molt bon migcampista, però un jugador que no passarà a la història. És que, clar, sí, que Enzo Fernández és el tercer jugador que ha generat més diners a la història del futbol, és una borrada.
Saps quin jugador és molt barat? El triple que l'heu fumat.
Ara, no ens l'hem fumat. Estava a punt de dir acabem amb el triple.
Que bé.
Avui ja està molt reivindicativa, eh? No.
Ai, sí, ai, em sap greu.
Sí, no.
Estrena la temporada, no?
Sí.
Ah, clar.
Aviam, he de dir que m'heu aixafat una mica la guitarra.
Amb el triple?
Una miqueta, sí. No és cap fitxatge, però torna de dues sessions consecutives a l'Osca i al Mirandés. A Can Perico estem d'enhorabona perquè per fi sembla increïble, però tenim un bon jugador. I aquest és Javi Hernández.
Molt bé.
Molt bon jugador, mitja punteta, per qui no l'hagi vist, mitja punteta, esquerrà...
Molt bon fitxatge.
Molt bon jugador. Tres assistències...
He vist poc l'Espanyol en aquest inici de temporada, però Javi Hernández està jugant de mitja punta, sí? Mm.
Sí.
I Calatrava, en teoria, és mitja punta.
És més banda,
Calatrava. És més banda. El Castelló juga més a la dreta.
Castelló havia jugat sempre d'extrem, Calatrava.
Llavors, des d'aquí avisem al Como que la clàusula, 25 quilos, que jo vaig preguntar, per si un cas, de Javi Hernández.
Que el vol al Como.
Però és perfil Como. Ja, perfil Como, Crystal Palace.
Estava pensant que clar, si aquests dos nanos ho estan fent tan bé, has fitxat Brian Zaragoza, t'han cedit en principi per ser titular, quan torni... Vaja, Dolan tindrà difícil per jugar, quan torni Puado ja veurem...
Equipet, per mi, per no patir, per fer-ho bé. I si pots lluitar per alguna cosa, ho celebrem, però per no patir.
Molt bé.
Es pateix.
Doncs és notícia perquè normalment l'Andrea no regala elogis a l'Espanyol i avui està encantada amb aquest fitxatge de Javi Hernández, vaja, aquesta recuperació de Javi Hernández pel seu Espanyol, que és el triple que jo crec que no és tan triple, veient el que hem vist en aquest inici de...
És dels triples més reals que ha tirat la... Ors,
últimament. Se n'ha tirat algun d'esquenes, perquè ella de tant en tant et diu, no, és que jo vaig parlar de tal... Però, per exemple, també ens va dir que Guió, que era la bomba, i ara no el voldria ni regalar.
És que el dia de la Premier m'apreteu molt. Però vaja, que la setmana que ve, que farem alguna cosa de la Champions... Ara flipareu.
Algun triplasso.
Vinga, primera actuació de la Casa Talents aquesta temporada. Gràcies, Andrea.
A vosaltres.
Gràcies, Joan.
A tu.
I gràcies per descomptat al Gerard Tautet i a la Gemma a Mallorca.
A vosaltres.
Ens retrobem aviat. Farem una pausa i encara ens queden coses per explicar. Hem de parlar de ciclisme i de tennis amb el Joan Fitó, que no sé per què l'he acomiadat. Ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Xato! L'estiu s'acaba.
T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Accepta, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Torna al Catalunya Nit.
Tornem, però amb un horari nou.
Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
Catalunya Nit.
Un informatiu en profunditat.
Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Amb horari nou.
De 9 del vespre a 11 de la nit.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ho sabràs, Salva, però l'Isaac es queixarà. Hola, Isaac Vilalta, bona tarda.
Oh, cap queixa, bona tarda.
No, l'Isaac ahir va celebrar que li haguessin posat la sintonia habitual del ciclisme i no sé què nassos li han posat avui al Salva Pou, perquè això no, ni tan sols és la cançó de la Vuelta, no? No.
Bé, però la millora.
Ah, no, clar, és que el que no vol sentir l'Isaac, sobretot, és la cançó de la Vuelta.
Molt bé, a veure, ara de seguida anem a la Vuelta, Isaac, però abans ja... Tadej Pogacar ja no és entre nosaltres.
No, en el sentit...
geogràfic.
Entenem-nos, sí, exacte. Sí, ha marxat a casa, ja té l'alta hospitalària, home, recordem que estava...
Si fos en l'altre sentit, no ho hauria dit així, creu-me.
No.
I a les 8:50 de
l'humor negre té uns límits.
Correcte. No, com deies, ja ha abandonat la clínica de Xeus, ja té l'alta hospitalària, ha deixat Barcelona, ha deixat Catalunya, en efecte. Ha tornat a casa, no hi ha hagut complicacions en aquest postoperatori, per tant ha pogut rebre aquesta alta relativament ràpid. Continuarà la recuperació de moment passiva a casa, a l'espera de veure com evoluciona, per si pot participar, ja ho hem repetit. Proper objectiu seria finals de mes al Mundial de Montreal.
Però difícil, objectiu, però complicat, eh?
Mira, avui sentia... Ah. No, tothom opina des de fora, eh? Però sentia, em sembla que era el Patxi Vila, el director de l'equip Bora, l'equip de Primoz Roglic i de Remco Evenepoel, que deia que Pogacar els reptes el motiven molt. I m'ha fet pensar... veurem si té mirada curta o mirada llarga, però vaja, no... hem d'esperar en qualsevol cas.
Mm-hmm. Molt bé, doncs a veure, esperem bones notícies per Pogacar, si no pot ser aquest Mundial que ja l'ha guanyat, doncs que estigui en perfecte...
Clar, seria el tercer Mundial de Pogacar. El tercer de Dimarts va ser també Montreal, per aquestes coses, eh?
Ah... Qui és qui té més mundials?
Uf, ara sí que... Jo crec que hi ha una col·lecció de ciclistes amb tres. Merckx, Freire...
Uh-huh. Ah, clar, Freire, sí senyor.
Bé, sí.
Bé, doncs, en tot cas, Pogacar, si no és aquest any, i tenint en compte que li deuen haver deixat la clavícula en perfecte estat, serà un altre any. A la Vuelta, avui etapa així mig de transició, mirant a demà, que ja ens vas avisar que hi havia rumba.
Correcte, així mateix. T'anava a dir, una etapa sense història, bé, hi ha hagut l'amenaça dels ventalls en algun moment, però no s'han acabat de formar. S'ha resolt a l'esprint com estava escrit, l'ha guanyat Matthew Brennan, que n'ha guanyat 3 ja en aquesta edició de la Vuelta, i tothom a l'espera del que passi demà. Sobretot amb l'encadenat final amb Belefica i Calaralto, dos ports de primera categoria, tots dos ja als últims 30 quilòmetres de l'etapa. Calaralto és final d'etapa, és a dir que demà, a més, amb previsió de molta calor, demà sí que poden passar coses importants de cara a la classificació general.
Enric Mas continua amb un minut i...
18
sobre Roglic, eh?
Sí.
Molt bé.
Sí. A la general, Enric Mas, Roglic, tercer és Félix Gol a 1.39 i quart Oscar Only a 2.20. A partir d'aquí ja em costa una miqueta més, eh? Perquè Richard Carapaz, cinquè, a 3 minuts i mig, és complicat.
Molt bé, doncs demà molt pendents de l'arribada a Calaralto. M'agrada aquest nom per acabar l'etapa.
5 ciclistes, amb 3 títols mundials. Binda, Merckx, Van Steenbergen, Freire i Peter Sagan.
Freire en va guanyar 5.
No, 3. 5 ciclistes amb 3 títols.
5 amb 3.
5 amb 3, sí.
Vaja, Pogacar això ho té fet. Ho haurà guanyat tot 20 vegades i li quedarà la Vuelta al pobre.
també tens raó.
Ja li va passar a Indurain. Isaac, gràcies, fins demà.
Una abraçada.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Els dijous, paella,
canó,
pastanaga
i doble ració de riure. Amb Clara Segura...
Acabo, eh? Estimo.
I Bruno Oro.
No tallis, l'impú!
I després, amb els Oscars.
Són superfamosos.
Qui? Jo no. Tu. Correcte.
Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
Queda clar. Gràcies.
Minuts i les 9, l'últim apunt del Tot Costa ens porta el US Open de tennis. Joan, ja ho hem explicat abans, amb la bona notícia de la classificació de Paula Badosa per segona ronda.
Sí, 6-1 i 6-4 contra l'australiana Kasatkina. Badosa jugarà segona ronda el divendres contra la nord-americana Coco Gauff, la número 4 del món. M'ha cridat l'atenció el balanç amb Coco Gauff de Badosa perquè és favorable a la tenista de Begur, 5-3, per tant, alguna opció en aquesta segona ronda. L'últim partit entre totes dues va ser aquest mateix juny. Ahir va ploure, es van aturar partits. Avui, per exemple, ha acabat el quadre masculí del de Medvedev, que s'ha classificat. Ahir també ho van fer Zverev o Taylor Fritz. El quadre femení també classificades diverses favorites com Naomi Osaka o Iga Swiatek. I ara, en joc, tenim el partit de Rafa Hoder, que perd 2-16-0 contra el xinès Wu, el 124 del món, a més també en break per Wu en aquest tercer set. Sí, Yibing Wu.
Feia por ja el rival.
Sí, número 124.
Era massa fàcil fins i tot per tu, basta.
Número 124 del món, en principi, si res no canvia, quedarà eliminat Rafa Hoder. També estan jugant Shelton i Hurkacz, un 7-1, i en canvi Àlex de Mallorca guanya el segon set, també ha guanyat el primer. Serien els principals noms d'aquesta tarda al US Open.
Ara sí, gràcies, Joan.
A tu.
3 minuts i les 9. Abans d'acabar hem de passar per la nova Creu Alta, on el Sabadell, Francesc Ripoll, continua guanyant el Barça Atlètic.
Sí, som a la mitja hora de joc. Barça Atlètic 0, Sabadell 1, ha marcat Gioacchini al minut 3. Deixa'm dir-te, sobre Visibu, ha hagut d'abandonar el camp en llitera. Gestos de dolor... Vaja, no sabem
què
és el que és, però... bé no pinta, exacte.
Doncs n'estarem pendents. Desgràcia pel jove extrem que ha fitxat el Barça aquesta temporada. Pel que fa al partit, ho intenta el Barça Atlètic, però de moment sí. Imposa la seva superior categoria al Giro, al Sabadell.
Al Sabadell, sí. Ha tingut una ocasió el Barça Atlètic amb un xut d'Orient des de fora de l'àrea que ha marxat fregant el pal. Sí que és cert que el Barça Atlètic ho intenta i també és valent, però es nota que el Sabadell és equip de sud de categoria superior i està arribant amb més perill a l'àrea contrària.
Doncs n'estarem pendents d'aquest partit i si pot ser també de l'estat físic de Bisibu en la programació de Catalunya Ràdio i especialment els butlletins horaris. Gràcies, Francesc.
Adeu.
Sònia, remata-ho.
Divendres hi ha el sorteig de la Champions femenina i avui s'estan jugant els partits de tornada de la repesca, on encara faltaven per saber-se 8 dels equips que han d'entrar. El Chelsea ha guanyat la Real Societat.
La de la Real Societat és per escriure el llibre, l'entrarà fotent el camp al mig,
sí, però
al mig eliminatòria.
Que la Real Societat ja va perdre la ganada i avui ha perdut per 0-1 a casa. Sí,
molt Arturo, en contra d'aquest senyor.
Arturo Ruiz, que així tenia una millor oferta i els tirats,
home, sí, home, però...
clarament tirats.
No,
el Servet i el Koge danès també han passat ronda, per tant també seran el bombo de la Champions, i compte que és a la pròrroga el partit entre el PSG i el Frankfurt. A la pròrroga el PSG ha pogut fer un parell de gols i ara mateix 4-1 domina l'eliminatòria còmodament. I l'Inter Wolfsburg també estava emocionant, el Wolfsburg que podia quedar fora de la Champions, un dels clàssics i aspirants habituals, doncs ha marcat el Wolfsburg fa uns minuts. Són a la pròrroga encara, però ara mateix passaria davant l'Inter a l'equip alemany.
Molt bé, doncs pendents d'aquest final de play-off i, evidentment, del sorteig de divendres.
I recupereu l'entrevista que hem fet avui a Patri Guijarro, la nova capitana del Barça. Amb ella hem parlat del vestidor sense Alexia, del seu futur, del canvi de cicle i, fins i tot, del català. Podeu recuperar l'entrevista, ja ho sabeu, al web i l'app de Catalunya Ràdio.
Assignatura pendent, de moment.
Sí.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Manel Gil al control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i, com sempre, gràcies especialment a vosaltres per ser-hi. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Xavi, ens ha quedat prou dolç, això?
Xavi Hernández.
Xavi.
Ja, Xavi like chocolate.